Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La Junta Local de l'Associació Catalunya contra el Càncer fa divulgació sobre els perills que representa el sol estiuenc per a la pell de les persones. I programa per dijous vinent una conferència especialment pensada per a les persones que treballen al sol o per a aquelles persones que el prenen sovint a la platja. Saltem a d'obertura l'informatiu d'aquest dijous 30 de maig. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Dissabte s'estrena l'exposició Diversitat, una iniciativa de l'Associació de Ceramistes de Catalunya amb obra exposada de 44 autors diferents. Es podrà visitar a l'Alfolí de la Sal fins a finals d'agost. L'Institut del Padró acomiada els alumnes que han cursat segon de batxillerat, la promoció 2017-2019. Enguany, la celebració s'ha fet per primera vegada fora del centre. La primera opció era la Mar de Manassa, però la pluja va fer traslladar-ho a la sala polivalent. L'emoció d'alumnes, pares i professors es va fer ben palesa en la cerimònia. La secció de jiu-jitsu adaptat del CER organitza la primera trobada d'arts marcials. Dissabte, el pavelló municipal de l'esport inclourà classes conjuntes, exhibicions i dinar per a tots els participants. A l'agenda d'activitats, avui, grup de lectura de novel·la a la biblioteca, comentari de l'obra El baile de las luciérnagas, de Christine Hanna. Demà, a la biblioteca mateix, biblioteques amb D.O. 7:45 i supernit a les biblioteques a les 8. Dissabte, la trobada d'arts marcials. Dissabte, els actes previs de l'aplec. Dissabte, presentacions de llibres i inauguracions d'exposicions. I diumenge, tancant setmana, la botiga al carrer de l'Obet, l'aplec de la Sardana i un nou lliurament del cicle Literatura i Cinema, projecció del fotògrafo de Mathausen, amb la seva directora Marta Argarona i la directora artística Rosa Ros. Dit això, us deixem ara amb la segona i tercera hores del FAR, aquest magazín que elaborem conjuntament entre l'Escala Arenys, Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. D'aquí uns instants a l'interactiu es parlarà avui de la importància del riure a l'hora d'afrontar malalties. Ho farem amb Yolanda Portero, directora de comunicació de Palla Pupes, amb Pilar Laoz, mestra de l'Hospital Josep Trueta, i amb Blanca Cid, tècnica de la Creu Roja. A l'apartat de llibres, avui tenim l'escriptora Montse Castanyo, El preu del peix, sabrem com ha anat al Delta de l'Ebre, la cultura, secció de cultura, parlem de l'exposició i benestar, amb el director Josep Lloret, i en l'apartat d'esports, avui posem el focus d'atenció a la regata Escalacda, amb Jordi Puig, director de l'Escola de Vela del Club Nàutic L'Escala. Tot això a dins el FAR, a les 7, al Next Vespre, notícies en xarxa edició Vespre amb l'Ali Ligine i Montse Manent. A partir de les 8, l'actualitat local, l'informatiu, més el de cine. A les 9, els musicals, connexió eclèctica i Sound System, i a les 11, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El perfum que t'acompanya quan esguerres el meu cor amb les pestanyes, quan t'estires com un gat sense deixar-me lloc, quan em fas fora del llit em tornes boig.
El FAR amb Josep Maria Cano.
Si ahir escoltàveu el FAR, que espero que ho féssiu, a la tarda, parlàvem d'una iniciativa que relacionava alimentació, gastronomia i infantesa. Avui s'ha fet públic un estudi que explica que l'augment i el consum de processats, d'aliments processats, redueix fins a 20 anys l'esperança de vida de les persones que habitualment consumeixen aquest tipus d'aliments. Per tant, la conclusió és que hem d'intentar evitar menjar processat. I algú dirà, bé, i com identifiquem els processats? Doncs també s'han encarregat d'alguna manera de donar unes quantes pautes de com identificar els productes que estan excessivament processats. Una d'elles és, si comprem aliments, procurar que no continguin més de 5 ingredients diferents. Es considera processat ja no només la transformació, sinó també la manipulació dels aliments. Si el que comprem té més de 5 ingredients diferents, és un processat. També la presentació de l'aliment, per exemple, que no es pugui identificar l'aliment en si mateix. Pollastre, uns nuggets, per exemple. Uns nuggets no s'identifiquen en si mateix el pollastre, sinó que realment són porciones, que vés a saber si són porciones enteres o són trossos de pollastre trinxat i després doncs, bueno, convertits en aquella mena d'element arrebossat. Doncs és un clar exemple del que seria un aliment processat. I aquí també hi entren qüestions relacionades amb el mar. Per exemple, les varites de pescado. El fet de que no es pugui identificar l'aliment primari, és a dir, el peix, sinó que tinguin aquesta forma quadrada o rectangular o en forma de lletra o de peix o el que sigui, però arrebossat, ens posa sobre la pista de que aquell també és un element processat. A més de tot això, doncs, té la farina, la sal i tots els altres productes, molts d'ells químics, que s'utilitzen perquè doncs, durin més, perquè mantingui la forma, perquè d'alguna manera doncs, tinguin més sabor, etc etc. Hem cregut interessant comentar-ho aquesta hora de la tarda, sobretot relacionant-ho amb el que explicàvem ahir, no? Que els nanos han de menjar-se i tal, els pares tenen responsabilitat sobre això, a l'hora sobretot d'anar a comprar als supermercats o als colmados, i per tant hem de procurar seguir aquestes pautes. No més de 5 ingredients en un mateix aliment i que s'identifiqui l'aliment base sobre el qual s'ha fet aquella proposta alimentària. Esperem que us serveixi. En tot cas, ho hem fet amb bona fe i aviam si entre tots logram millorar la nostra salut i la nostra qualitat de vida. Així comencem aquesta segona hora del programa. Estarem amb vosaltres fins les 7, però en aquesta segona serem solidaris. Viatjarem fins als hospitals i us explicarem iniciatives que ens posen els pèls de punta per la seva humanitat.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Jordi Josep. Vinga, que l'altre dia amb en Jordi Josep fèiem un deliciós ceviche. M'he posat la C allà on no tocava. Un deliciós ceviche. Avui ens centrem en una amanida, però atenció, una amanida de llamàntol. Així d'entrada pot ser i pot resultar, o pot semblar que sigui senzilla de fer, però és laboriosa, i molt. I així que el que heu de fer és agafar paper i aneu apuntant tot el que ens explica avui en Jordi Josep. No us deixeu cap pas de la recepta perquè potser no sortiria tan romana.
A veure, anem a fer una amanida molt potent, una amanida de llamàntol. Us explico una mica els ingredients i després anirem per passos perquè és una miqueta... A veure, és feina, però com tot. A veure, ens caldrà llamàntol, albocat, un parell de pastanagues, ceba, escalunyes o xalotes, tàperes d'aquestes que venen fresques, cogombre amb vinagre, de cogombret d'aquest petitó, una mica de maionesa que la podem fer a casa o maionesa ja de pot, tenés, salsa ponzo, que us explicaré com fer-la, i si tenim o podem aconseguir uns ous de salmó, uns ous de qualsevol peix de tobico o del que, bueno, el que trobeu. És per emplatar, és per acabar el plat en rodó. L'alternativa al llamàntol, també us dic que també, si volem, podem fer-ho si tenim gambes o tenim escamarlans o tenim un peix blanc que sigui així de carn dura, com el rap o l'aranya, que surt molt bé. A veure, primer hem d'agafar els llamàntols i bullir-los entre 7 i 9 minuts, que estiguin cuits però bé, i un cop estiguin bullits, el que hem de fer és refredar-los amb una olla o amb aigua i gel que pari la cocció. És molt important això, si no es quedaran massa fets. Per altra banda, hem de muntar un sofregit amb pastanaga ceba, que l'anirem fent, i quan tinguem el llamàntol que ja l'haguem pelat, tot el que siguin els caps i tota la closca, li podrem fer un saltejat primer o al forn, bueno, millor un saltejat ràpid, i posar directament amb tot aquest, amb el sofregit de ceba i pastanaga, que farem una salsa tipus americana. Per altra banda, el que farem, agafem la maionesa, li posem mitja llimona espremuda, o bueno, depèn de la quantitat que fem, o una llimona espremuda dins de la maionesa, i farem una maionesa així més cítrica, que ens donarà un punt bé. Després picarem tot el que siguin les tàperes, picarem també les escalunyes i picarem els cogombres aquests, tot ben finet, que quedi, que no es noti, i tot això ho barrejarem. Ho lligarem amb la maionesa, ho salpebrem, i tot el que és la cua i les pinces de llamàntol que hem tret, això també ho tallarem a uns daus, bueno, més que uns daus, picarem que es noti, o sigui, que no quedi molt, molt, molt finet, que no trigui l'aigua. O sigui, anem tallant que es vegi a l'amanida, junt amb l'alvocat. També uns 10 petitons, que es vegi l'alvocat i que es vegi el llamàntol. Tot això ho barregem a dins d'aquest bol amb tota la maionesa, la ceba, el cogombre i les tàperes, salpebrem i ja tenim una base de l'amanida. Per altra banda, tenim tot aquest sofregit que estàvem fent a la cassola, que anirà fent, o sigui, va estona, aquí que vagi fent la ceba ben putxada i el llamàntol que tregui tot el suquet que pugui treure al cap. L'ideal, bueno, el que també ens dona una mica de potència en la manera aquesta és la salsa ponzu. És una salsa japonesa amb base de soja i de yuzu, però podem utilitzar llima i llimona. O sigui, amb una llima, el suc d'una llima i el suc d'una llimona s'assimilarà una miqueta al que és el suc de yuzu de suc, doncs el doble d'aquesta quantitat hi afegirem soja. I la meitat d'aquesta quantitat del suc hi posarem vinagre d'arròs, preferiblement. Si no tenim d'arròs, doncs un vinagre de poma suau ja ens funciona. I un altre dels ingredients que ens cal també és posar-hi la meitat també de mirin. Mirin és seria com un licor d'arròs, però no és licor. Bueno, és igual. Mirin, si voleu, podeu trobar-ho per Google o per qualsevol lloc. És un licor així dolç, que hi queda molt bé. Això ho barregem tot i aconseguim una base bueno, una salsa de ponzu, que més o menys ens dona un gust entre àcid i fresc en el mateix moment. Bueno, és peculiar. Aquesta salsa l'afegirem un cop la tinguem emplatada. O sigui, tenim per una banda tot el farcit aquest que hem fet amb tot el llamàntol i tot el que més. Tenim la salsa ponzu i llavors tenim la salsa americana aquesta que estem fent i putxant amb la ceba, que la traurem de la olla, la passarem per un xino ben picat, bueno, primer la picarem, la passarem per un xino, la filtrarem tot el màxim possible, perquè tot el que és la pell, bueno, la closca del llamàntol, que no se'ns coli, perquè això, si no, ens quedarà una sensació de sorreta que no volem. O sigui, el que volem és que quedi ben finet, ben finet. Bueno, perdoneu, que aquí m'he colat una miqueta. En aquest sofregit hauríem de ficar-hi, si tenim una mica de caldo, de peix, o un fumet, o bueno, si no tenim res d'això, una mica d'aigua, val? per poder treure la salsa. Vale, llavors l'emplatat és molt senzill, amb un, no sé, posem un recipient llarg, per exemple, posem una amanida tipus amb algun motllo o alguna cosa, si és una mica llarg, salsa ponzu per sobre i salsa americana per sobre, i llavors una mica de cibulet, si tenim alguns brots o alguna cosa ben petitona, i els ous de salmó pel damunt. I tenim una recepta de diumenge de fàbula, vaja, vinga.
Com heu pogut veure, és laboriós de fer, però realment val molt la pena. Potser és un plat per fer més aviat a cap de setmana, d'acord? Més temps, per anar-ho preparant, però per què no provar-ho aquest que ve ara? Així hem arribat gairebé a un quart de 6 de la tarda.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Aquest cap de setmana, dies 1 i 2 de juny, se celebra, i atenció, és la desena edició d'Un dia de nassos. És una iniciativa de la ONG Pallapupes, que enguany, pel fet de ser el desè aniversari, ofereix la possibilitat de que puguem comprar entrades a meitat de preu per anar a quatre parcs temàtics diferents, que són a Catalunya en miniatura, el Tibidabo, la Granja Aventura Park i Naturlàndia, Andorra. Amb el preu de les entrades, amb el que paguem de les entrades, aquesta ONG el que farà serà doncs treballar per seguir omplint de riures als hospitals del nostre país. Cada any, gràcies a la feina d'aquesta ONG, riuen 104.000 persones en un entorn hospitalari. Tots sabem, malauradament, en primera persona o per malaltia d'algun familiar, lo dur que és i lo complicat que és poder somriure en un entorn on està ple de gent malalta, on tothom està passant dificultats, on la salut és el més important, on els valors prenen molta importància. Doncs Pallapupes ho aconsegueix. Avui volem parlar d'aquesta diada, d'aquesta iniciativa de l'ONG Pallapupes i, sobretot, de la feina que dia a dia fan els hospitals del nostre país. És per això que saludem a la Yolanda Portero, doctora de comunicació de Pallapupes. Yolanda, bona tarda i benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Com esteu? Preparant-ho, suposo, no? Preparant-ho tot.
Sí, ja estem a tope, preparant-ho tot per aquest cap de setmana, sí.
Escolta'm, posa la pell de gallina quan dius 104.000 persones i te les imagines. És a dir, veus la quantitat de gent que logra somriure gràcies a la vostra feina en un entorn molt complicat.
Sí, efectivament. Sobretot si fem un petit exercici d'empatia i ens posem a la seva pell, com tu dius, ens hem d'imaginar doncs, aquell nen que entra en un hospital o que està ingressat o que està en un tractament de llarga durada pal·liatius. Hi ha molt de dolor, hi ha molt de patiment, hi ha estrès, les famílies ho passen malament, hi ha molt bones notícies, però a vegades també hi ha males notícies. I el que els Pallapupes comprovem, ja portem quasi 20 anys, l'any vinent farem 20 anys de Pallapupes, és que el riure és una eina essencial per afrontar aquestes situacions de dolor i d'adversitat.
Gràcies al riure hi ha nanos que lluiten amb més força, no? Lluiten amb més determinació.
Mira, nosaltres diguem que el riure no és una medicina, o sigui, res no substitueix un principi actiu, però sí que és una eina molt poderosa per a la persona per poder afrontar aquesta situació. I sobretot amb els nens, el que fem és que els hi tornem una mica el dret de ser nens, encara que estiguin malalts. Perquè un nen és nen, encara que estigui en un hospital. I els hospitals són lloc molt freds, una persona deixa de ser persona i passa a ser doncs, el pacient de la 344 o el de la 344. I realment doncs, el fet de trobar doncs, un parell de pallassos que passen que transformen l'entorn amb les improvisacions que fan, que el gotero que té el nen que l'acompanya dia a dia i les 24 hores es transforma en una perxa amb la que juguen a fer campions de Jocs Olímpics i que es transforma tot aquest entorn, doncs realment ajuda molt, perquè el nen, del que és una experiència traumàtica, doncs es transforma en una experiència positiva, està comprovat.
L'altre dia parlava en un entorn privat, en un entorn de proximitat, amb un metge, és cardiòleg, un cap d'un departament de cardiologia pediàtrica d'un hospital de Catalunya, i m'explicava l'experiència d'ell com a cardiòleg amb vosaltres, i posava de relleu i posava de manifest com, fins a quin punt li ajudeu a fer la feina. Deia, és que jo parlo amb ells i de vegades haig de donar notícies que no són fàcils, diu, i vaig i els dic, m'acompanyeu? I ells m'acompanyen i em preparen la situació, o quan jo surto la relaxen. És a dir, deia que l'agraïment envers la seva feina és infinit.
Sí, totalment. És que els beneficis del teatre i de l'humor amb entorns tan d'adversitat, amb tan males notícies, realment no només és pels malalts i pels familiars, també pel personal sanitari. I és molt cert això que tu expliques. Realment ajudem a metges, infermeres, a fer potser més fàcil, no?, la seva feina, i també a desestressar. És a dir, no només es tracta de fer riure, es tracta de transformar aquell espai, de donar-li doncs un alè d'aire nou amb un espai que de per si ja és dolorós i hi ha molt males notícies, normalment, i amb aquest alè d'aire nou doncs es transforma, no? Realment és espectacular quan ho veus, perquè els Pallapupes són pallassos professionals que actuem amb una metodologia pròpia, i no es tracta del típic pallasso, ni res a veure amb el típic pallasso que tenim nosaltres al cap de circ, etcètera. O sigui, cada clown té la seva, o sigui, molt respectable, tothom fa la seva feina, però els pallassos d'hospital realment treballen, el que et deia, amb una metodologia pròpia, amb el respecte a la persona. No treballem amb elements externs, per exemple, amb els típics pelutxos o les típiques flors de globus. No, treballem amb el que hi ha a l'hospital. Doncs d'un guant quirúrgic doncs fem un globus, i d'una perxa, doncs el que et deia, fem que sigui doncs una cosa pels Jocs Olímpics. I realment tot aquest entorn canvia, no? I, per exemple, el que tu deies dels metges, doncs quan entrem a quiròfan, que Pallapupes és l'única associació de pallassos aquí a l'Estat que entra dins el quiròfan i acompanya els nens i nenes a que s'adormin amb l'anestèsia i que fa que la inducció a l'anestèsia sigui sense força, doncs quan un nen entra a quiròfan, la separació amb els pares és més traumàtica, els pares es queden més tranquils, el personal sanitari, els anestesiòlegs han de treballar, o sigui, treballen millor perquè no han de fer força per induir l'anestèsia. En fi, tot l'entorn es transforma, i això s'ha demostrat que és beneficiós, que a llarg termini doncs millora l'estat emocional dels pacients.
Faig públic i t'ho expreso d'aquesta manera, i a mi el que més m'admira de tota la història, i ara parlem amb altres casos i que ens estan esperant i ens estan escoltant, però deixa'm que et pregunti sobre això. El que més m'admira de tota la feina que feu, el que més és la vostra capacitat per resistir, no? És a dir, per abstreure-us o per gestionar les emocions que generen la situació.
Sí. És una tasca dura, és una tasca en què reben molts impactes emocionals, en tots els sentits, molt, molt positius, molt negatius, molt... En fi, el que passa és que, esclar, aquesta tasca s'ha de ser de manera professional, i per poder ajudar aquelles persones, el pacient, a les famílies, els Pallapupes doncs no es poden involucrar emocionalment, no?, amb el que està passant. Sí que, evidentment, doncs són persones, no?, com tothom, i rebem doncs suport psicològic, hi ha tota una sèrie doncs de formacions pel personal artístic, en fi, hi ha un suport emocional també per a ells a nivell professional. Però en el moment d'estar a l'hospital, ajudar de la millor manera en aquests pacients i en aquestes famílies i els metges, hem d'estar atents al que passa sense involucrar-nos emocionalment.
Deixa'm conèixer altres realitats. No penges que poso en comú, Cristina, una iniciativa que s'està fent, en aquest cas, a Girona,
Exacte, l'Hospital Josep Trueta de Girona, i trobem l'aula hospitalària, i quan un infant doncs ha de passar molts dies hospitalitzat, una bona manera d'entretenir-se i fer la seva estada doncs més amena és anar en aquesta aula, on a part de relacionar-se doncs amb altres infants i fer activitats, també fa que no perdi el fil conductor del seu curs escolar i segueixi aprenent dins de l'hospital. En parlem amb la Pilar Laoz, que és la mestra de l'aula hospitalària de la planta de pediatria de l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Pilar, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Encantada de ser-hi. Encantada.
I com treballeu vosaltres? És a dir, es tracta que els nanos segueixin aprenent?
Pues sí. La veritat és que està molt, molt ben acollit a l'escola, a l'hospital. Els nens que estan de llarga durada ho agraeixen moltíssim més, i els que estan de curta durada, doncs intentem fer un petit contacte amb l'escola perquè no perdin la relació amb els seus companys, amb el seu tutor, amb el seu cap d'estudi, depèn de l'edat que tinguin. Cada dia és diferent a l'aula, perquè cada dia ens hi trobem amb pacients que tenen unes característiques especials, i cada un diferents un dels altres, també estan cursos diferents, i el que fem és una ensenyança totalment individualitzada. Intentem que el nen acollir-lo i facilitar tot el que sigui en contacte amb la seva escola i els seus estudis. S'agraeix moltíssim perquè surten de l'habitació sempre que el metge i l'equip mèdic els hi permeti, i venen a una aula que està molt ben equipada, i parlo pel Josep Trueta, però em consta que tots els hospitals de Catalunya que tinc relació i ens hi parlem moltíssim, doncs també estan molt ben equipats, i els nens i familiars ho agraeixen moltíssim. Venen una estoneta i depèn del temps que tinguin disposats, doncs, per fer-se alguna prova o si tenen que baixar quiròfan, el que faci falta, ells poden esperar perfectament a l'aula i van fent cosetes que fan diàriament a la seva escola i a la seva aula.
Ara que us tinc a les dues, Yolanda, Pilar, em dona la sensació que la feina que feu des de cada una des del seu àmbit i cada una en el seu en respectiu centre hospitalari, per entendre'ns, però l'objectiu és que l'hospital sembli de tot menys un hospital.
Sí, jo crec que estaríem d'acord totes dues, que sí.
Sí, sí, el que dèiem, no?, que un hospital de per si ja és un lloc inhòspit, sobretot pels nens, que no hi estan acostumats, i és que el nen continuï sent nen, malgrat que estigui a l'hospital, sí, és tornar a aquesta normalitat, al joc, a continuar estudiant, sí.
Exacte.
I per tot en el nostre país és que tenim moltes iniciatives que s'estan duent a terme en aquest sentit i dels hospitals estan evolucionant molt, sí, sí.
La veritat és que sí, i jo sóc conscient i sóc testimoni de que fa molts anys que estic en el Trueta i també tenim un equip de pallassos que fan una teràpia fantàstica amb els nens, ho fan molt individualitzat, també no és el que ha dit ella, i reitero, no és una feina de venir a fer un número per un conjunt d'una planta, sinó que en el Trueta, jo ho he vist i sóc testimoni, que fan una feina molt ben feta, molt terapèutica, de nen per nen, segons les seves necessitats.
Fem una cosa...
I veure el somriure és, la veritat, que és una feina que jo des d'aquí també vull agrair moltíssim a aquell equip de pallassos que fan una feina tan i tan maca i tan positiva per ells.
Pilar, fem una cosa, em quedo amb tu uns instants. Yolanda, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat. Animem a la gent que s'apropi a la festa de Paia Pupes d'aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a
Cuida't.
Vosaltres.
Fins després, a reveure. Pilar, no pengis, en 3 minuts seguim.
No penjo. Vale, gràcies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Viu la vida, viu la mi. Viu la vida, viu la mi. Tota una nit per poder canviar el meu món, però tan sols amb un segon tu ja vas tenir-ne prou. Vas venir a la queda i em vas dir d'anar a fer un tomb amb aquells ulls tan brillants. Qualsevol deia que no.
Amb tu.
Dos quarts de sis. A dos quarts coneixent dues iniciatives paral·leles. Per una banda, la que fa pallapupes als hospitals, fent riure els nanos, i per l'altra, un bon exemple d'aula hospitalària. Parlàvem amb la Pilar Laoz, que és mestra de l'aula hospitalària de la planta de pediatria del Trueta, de Girona. Pilar, i la casuística fa que molts nanos arribin amb diferents edats, en diferents nivells, en diferents mètodes d'ensenyament. Com ho combatiu, això?
Doncs mira, adaptant-se a cada un d'ells. Cada matí, o sigui, la feina de cada dia és arribar-hi i donar la benvinguda als nens que estan ingressats, perquè saps que un dia es donen als altres i altres dies donen a ingressar a d'altres. Llavors, sempre els assabentem que hi ha un conveni entre sanitat i educació i que hi ha una escola amb una mestra que sóc jo, que estem per ajudar-los a tot el que tingui que tenir una relació amb la seva escola. Hi ha nens de totes les edats, quan són petits els problemes són menys i quan són una mica més grans, com els que van a ESO, doncs a vegades els hi preocupa algun examen que tenen pendent, algun treball en equip que no poden realitzar. I nosaltres, dintre de les nostres possibilitats, intentem facilitar-los que tot això es pugui arribar a terme encara i tots estan ingressats. Aleshores, durant el matí se'ls convida a venir a l'aula, se'ls ensenya on està, que sempre està a la mateixa planta de pediatria. Parlo només del Josep Trueta, dels meus companys, que tenim una estreta relació i coordinació, tenen diferents situacions, perquè, per exemple, no té res que veure Sant Joan de Déu amb el Trueta. Sant Joan de Déu són totes les plantes de pediatria i el Trueta és una planta, que és la tercera. Però parlaré per lo meu, no? Per el Trueta de Girona. Doncs tenen molt al costat de les seves habitacions, poden venir el rato que tinc que poder estar, i si han de fer alguna prova, baixar quiròfan o qualsevol cosa, poden fins i tot esperar a l'aula hospitalària. Els metges i tot l'equip mèdic ho saben, l'existència, evidentment, ho agraeixen moltíssim, creuen que és d'una gran ajuda, perquè els nens, evidentment, els dies que estan ingressats, perden el seu ritme de l'escola, no? Perden coses que tindrien que fer com els seus companys i no ho poden fer, però fins i tot l'aula els facilita que puguin fer quasi igual que els nens o els seus companys a l'aula. Parlant amb els seus tutors, amb els seus companys, tenim ordinadors, s'escriuen a mails, en fi, totes les facilitats.
Suposo que el primer dia deu ser una mica rotllo, no? És a dir, quan descobreix... O sigui, el primer dia de vine a fer deures, home, si a sobre...
No,
fer...
perquè no és... No és allò de vine a fer deures, no. Vine a estar igual que estàs a l'escola, ells tenen el seu ordinador, els grans tenen una plataforma on es comuniquen i tenen un xat amb els seus companys, amb els seus propis... Els hi deixo una mica lliures, que facin el que ells creguin convenient i tinguin ganes de fer. A vegades també compaginem aquestes feines que queden pendents amb feines que són educatives, però també entretingudes, divertides. Què et diré jo? Fer un puzzle de les comarques de Catalunya, o fer un puzzle dels països d'Europa, o fer alguna cosa de construcció. Sempre té un caire educatiu, per això és una aula hospitalària i està posat per educació, no? Per ensenyament. O sigui que no, ells ho agraeixen, la família també, perquè és un espai que, si estàs allà dintre, se n'obliden una mica de que estan en un hospital. Treballem una mica amb música, molt relaxant, està ubicada en un lloc amb unes vistes molt maques, vull dir, tot l'entorn és molt familiar. I això els hi donen una tranquil·litat, un repòs, aquella por que estàs a l'habitació esperant que entri a veure què en faran, allà se n'obliden una mica. Allò, l'espera, que sembla que es fa tan llarga per baixar a quiròfan, perquè ja ho sabeu, la gent que ha passat, que per desgràcia són molts que hem passat per un hospital, te diuen una hora per baixar un quiròfan i les urgències passen a davant, i aquella hora que eren a les 10 es converteix a les 2 del migdia. Aquesta llarga espera, sentat en un llit i esperant que vinguin, és molt angustiós per un nen, no? I pel familiar també. Doncs estar a l'aula és distret, és estar en l'àmbit que estan cada dia, es posen en contacte, a vegades se'ls posa en contacte per telèfon al pati amb el seu tutor, i els pregunta com es troben, que els hi donen ànims. En fi, és un món una mica que no és fer deures, allò pròpiament, com se deia abans, no, és estar fent coses entretingudes però educatives alhora.
I fan amics, suposo, no? Fan amics al final, no? Es fan,
també,
es fan companys.
Sí, s'ajunten pues, de tota mena, vull dir, un nen de 3 anys està amb un nen de l'ESO, no? Però bueno, allà tot uneix, no? Les famílies també pues, expliquen pues, el que els hi ha passat i que estan molt contents, uns que els hi donen a l'altre i se despedeixen de tots dient que se'n van supercontents, quantitat de frases maques que ara no me vull allargar, que deixen posades allà donant gràcies pues, a haver tingut un hospital a prop, d'haver tingut una escola tan propera, perquè jo faig d'intermediari perquè s'apropi l'escola amb ells, que no sé que un nen està ingressat i que no saben res, perquè si no els hi diu els pares, els familiars no se n'entenen, tots nosaltres truquem, els hi expliquem, els tranquil·litzem. Els nanos a vegades es fan arribar pues, algunes cartetes o algunes fotos, o per e-mail alguna carta o un e-mail pues, donant-los ànims. Bueno, tot és molt, molt agradable, tot és molt amè, tot és una feina diferent que els que fan els pallassos, evidentment, però és una feina que també els fa somriure. Més que riure, somriure, no?
Pilar.
Una alegria, una alegria. Sí.
T'agraeixo molt que ens ho hagis transmès amb aquesta passió i
pues sí, amb aquesta
alegria, que,
sí,
que bueno, ens fa sentir que els hospitals també poden ser quelcom de diferent. Moltíssimes gràcies per la feina que fas. I
que tenim molta sort de que tinguem hospitals a prop, perquè sempre els dic que és una sort. Hi ha molts països que no entenen aquesta ajuda que tenim nosaltres en els hospitals. Els tracten, l'equip sanitari és fantàstic i nosaltres també.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Cuida't,
gràcies,
fins després.
Gràcies.
A reveure. I abans que abans anem cap a les Terres de l'Ebre per conèixer una altra iniciativa. Judit.
Hola, bona tarda.
Què és el projecte Pallasses Màgiques?
El projecte Pallasses Màgiques és una activitat que se fa dins d'infància hospitalitzada. És un projecte de Creu Roja Joventut, ¿vale?, que es porta a nivell de tota la província, però nosaltres, des de Creu Roja Tortosa, ho fem a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. ¿Vale? I les Pallasses Màgiques és una activitat que fem dins del projecte, que fem un dia a la setmana, dijous als matins, i bueno, intentem pues, robar un somriure als crios dins de les seves possibilitats. Aquí a l'Hospital Verge de la Cinta, no sé si sabreu, hi ha una planta de pediatria, i bueno, tots els tiquets que venen aquí, nosaltres, de fet, se'ns fa activitat de dilluns a divendres tots els matins. Des de Creu Roja, al projecte de l'hospital, venim tots els matins de dilluns a divendres. De 10 a 1.
Com
dos tardes a la setmana.
Com intenteu fer-los riure? És a dir, amb quines tècniques, amb quins exercicis...
És bueno, és a través de la màgia, però és una màgia molt casolana, perquè nosaltres tots som voluntaris rasos, i llavors pues, va sortir l'any passat que dintre les activitats de l'home a Sant Joan, què podríem fer? I una dia, pues mira, si us pareix, jo me podria disfressar de pallassa i dir, oh, l'altre, pues jo tinc un manetín de màgia. I així va ser una mica com vam començar, i el que havia de ser una cosa puntual d'una activitat de Sant Joan, no?, des de l'any passat, pues, va passar a ser durant tot l'estiu, deixem-ho per tot l'estiu, i ara pues, bueno, ja ho estem fent tots els dijous al matí. I el que fem pues, bueno, és això, màgia, una màgia molt bàsica, molt senzilla, i ara pues, el que fem és de març, també sí que és veritat, a nivell de formació, vam anar a un curs de l'associació de FANOC, no?, per especialitzar-nos una miqueta més en el que són els moviments, perquè ningú som pallassos, som voluntaris, i ja està, i que estem, saps?
Escolta'm, com noteu que millora? És a dir, quina incidència té sobre els nanos? Aquesta activitat...
Bueno, més aviat... Informes de si, clar, això seria més qualitatiu, no es pot quantificar mai això, no? I nosaltres sempre pensem pues, que tot, no només a través del dia que fem de pallassos, sinó el nostre dia a dia aquí a l'hospital, sempre hem pensat i pensem que els xiquets estan més contents, tot això sempre és a favor, no?, que estan... Mentre juguen a una joguina, mentre expressem alguna cosa, mentre estem en ells xerrant, no sé què, pues, els xiquets ja surten, no?, de l'estar a l'habitació, de estic a l'habitació però no em trobo bé, de ma mare o el que sigui, no?, estem nosaltres, i ja és una altra... És qualitat, diguéssim, no es pot quantificar això, no hi ha cap informe que digui de qual... M'entens el que vull dir?
Sí, sí, perfectament. Però vosaltres deveu percebre, no?, aquesta il·lusió, perquè els dijous... M'has dit que feu activitats cada dia, però la de dijous sembla que és una mica més divertida, no? Aquesta, aquesta il·lusió, fins i tot aquesta, aquest moment de desconnexió de la seva realitat, no?
Sí, perquè clar, quan vos veuen vestits això, quan entrem a l'habitació, pues, avui mateix la criatura estava a la seva, fent, no agafa res, no marxéssiu, no marxéssiu, espereu-vos. Mos dia, espereu-vos, no marxéssiu, perquè ha sentit que hem entrat, no? I mos dia, no marxéssiu, doncs pues, bueno, mos hem esperat, saps? I bueno, nosaltres pensem pues, que sempre és per bé, no? I també és veritat que hi ha xiquets que s'assusten, entonces tampoc no entrem allò obligatòriament a l'habitació sí o sí, vull dir que si la criatura no té ganes o no està en condicions, els pares diuen, mira, un altre rato, pues cap problema, evidentment. Aquí ells són els primers, vull dir...
Vosaltres veu començar a fer això de manera voluntària i puntual, sí. Com ens explicaràs ara fa una estona, i us heu trobat fent-ho setmanalment. Suposo que heu anat evolucionant una mica i adaptant, no?, la proposta al que us heu anat trobant, no?
Sí, el projecte de fet d'infància hospitalitzada se fa aquí a l'Hospital Verge de Cinta des de l'any 2005, que fem activitats als xiquets. Però el concret, l'activitat que s'ha de fer pallasses màgiques va sortir l'estiu passat. El dia a dia a l'hospital, als matins, sempre es preparem tallers. Claro, aquest hospital, la característica que té... Jo sempre acabo dient per sort, no? Que els infants pues, són de curta estança, llavors varien molt, són molt rotatius, per sort, sempre, sempre. I llavors, pues, claro, cada dia és diferent, tant per nosaltres com per a ells, perquè sempre tenim coses preparades, sempre tenim pensades, no? I en reunions que fem dos voluntaris a nivell mensual, vinga, fem més, no sé què, entre tots fem tallers, activitats. Però ara fem això a partir, bueno, des de l'estiu passat, pues, que a més de tot el que ja fem habitualment, des de l'any 2005, pues, ara, pues, el que estem a més doncs, és això, no? I disfruten tant els tios a vegades com les infermeres, els metges que passen i mos veuen, no? I se'n riuen i no, i no sé què, és la mitjana.
D'alguna manera, els metges i les infermeres també us utilitzen, és a dir, aquesta relació que establiu amb els nanos i el fet de que, doncs, d'alguna manera sou un petit parèntesi, també col·laboreu amb els metges i les infermeres?
Sí, si mos ho demanen, estem sempre en col·laboració, vull dir, l'equip mèdic ja ho sap que, mira, deixem-nos una joguina que tal, doncs en seguida, quina edat, no sé què, els ho portem, en seguida ells saben que estem aquí i totalment ens deixen la llibertat d'estar aquí dins a l'aula, que l'aula realment no és de la Creu Roja ni de l'hospital, doncs aquí tenim tots els jocs i materials i vull dir, sabem que estan a recaure i sabem que, m'entens, vull dir, igual que ells, que si ho necessiten ho poden agafar, vull dir, cap problema, i si necessiten alguna cosa, doncs sí, sempre hi ha una, és veritat que hi ha una supervisora i tot això ens parlem. Com us diuen, potser ens prepareu més compte perquè no sé què. Nosaltres realment a nivell mèdic i de salut no sabem res dels xiquets, eh? Nosaltres som voluntaris i som animadors hospitalaris, no sabem res del que es passa als xiquets, vale? Però els metges, si consideren que hi ha alguna informació que hem de saber, doncs llavors pues, ells ens diuen, però si no, normalment no ho sabem, és que res per intimitat del pacient.
Escolta'm, hi ha una altra qüestió. Vosaltres no sabeu res, però evidentment com a persones adultes, no? I com a éssers humans, percebeu moltes coses, no? En aquest sentit, per vosaltres no deu ser fàcil, no? O com es treballa, no? I com, bueno, doncs d'alguna manera passeu el dia a dia en aquest entorn tan sensible.
Sí, també. No, lo bo és això, que són malalties de curta estança. Llavors sí que és veritat que quan hi ha ingressos més llargs, que de tant en tant no els hi ha hagut, al final aquí acaba venint una mica d'apego, no tant les famílies, perquè clar, fan molt de respiro en nosaltres també, saps? I llavors, pues, és normal, però per sort passa poques vegades. Jo dic, aquest hospital era així, però els altres hospitals sé que són enfermetats llargues, que sí que va saber què passa cada crió, perquè han d'estar preparats d'una altra manera, diguéssim. Però nosaltres, com que és algo més volàtil, diguéssim, pues, és més passatger, i ho portem entre tots.
Blanca, en un dia com avui el que volem d'alguna manera és posar en valor la vostra feina, felicitar-vos, animar-vos a seguir-la fent i agrair-vos l'esforç que feu per alleugerir l'estança hospitalària dels infants que estan a l'Hospital Verge de la Cinta d'aquí de Tortosa. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies, enhorabona.
A vosaltres, almenys, per deixar-vos l'oportunitat també de poder-ho explicar una mica i per contemnar-vos el que vos faci de falta, aquí estem.
Vinga, com deus tu, iau, que vagi molt bé.
Iau, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu, bona tarda, adéu.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs gairebé 3:15 de la tarda, som a Ràdio Arenys. Hem pogut fer aquesta aproximació al món
de la solidaritat i sobretot aquesta aproximació al món d'un hospital diferent, d'una relació entre els nanos i l'ensenyament, entre els nanos i l'humor, la rialla cura, no? Doncs nosaltres avui ho hem posat de manifest. Arribats a aquesta hora de la tarda volem seguir parlant de canalla i en aquest cas ho fem contactant amb la nostra companya, la Cristina Cantal. Per parlar de què, Cristina? Molt bona tarda.
Doncs sí, ens disposem a parlar de llibres de mar una setmana més amb l'escriptora Montse Castanyo. Bona tarda, Montse.
Bona tarda.
Quin llibre ens portes avui? Jo ja veig una imatge aquí que m'està agradant molt. Però com es diu el nostre programa, més
va,
que res?
Ja veuràs. Us porto... Tu saps que sempre us porto autèntiques delícies literàries i que intento tocar doncs, un ampli ventall de temes per fer la lectura, evidentment, més divertida.
Sí.
Us porto llegendes, personatges extraordinaris, animals marins, a través de diferents formats, a través de novel·les, a través d'àlbums il·lustrats, a través de contes. Avui us porto una altra joia i és que, remenant per la biblioteca, i deixa'm que et digui que les biblioteques estan farcides de tresors amagats per descobrir, arriba tant tu de les Illes dels Pirates, doncs he trobat un llibre molt petit, preciós, i que ens parla d'un tema molt i molt i molt romàntic. I a més, és un tema que sé del cert que us encantarà.
A veure.
Va. Es tracta de Fars de la Costa Brava i la Costa Vermella. I és que el Far, aquest magnífic doncs, magazín de ràdio, almenys a la meva secció encara no n'havíem parlat de
no,
fars.
No, és cert, no havíem parlat de fars.
Doncs bé, us porto aquest llibre, Fars de la Costa Brava i la Costa Vermella, són 12 mirades nocturnes a la Mediterrània. És de Joan R. Solanes, no em preguntis R. Joan
Ramon.
R. Solanes, Ramon, Ricard, no ho sé. Joan R. Solanes, editat el 1988, és a dir, és un llibre que és antic. Està editat per Carles Vallès de Figueres amb fotografies de Francesc Guillemet dintre de la col·lecció Guies del Patrimoni Comarcal i, a més, té un preciós poema de Miquel Desclot que, si m'ho permeteu, al final de la secció us llegiré.
Sí, tant. Va.
La portada ja d'entrada és tota una declaració d'intencions
sí,
perquè,
ho
veus, apareix doncs, això, el far de Cap de Creus. I aquest llibre també doncs, ens resol molts, poder incògnites o descobreix moltes curiositats. I és que, per exemple, no sé si ho saps, però evidentment el far de Cap de Creus està situat en el punt més oriental de la península.
Sí.
I per tant, doncs, rep la llum del sol en primera instància. És a dir, quan el sol toca la península Ibèrica, allà on te toca primer doncs és el far de Cap de Creus, a Cap de Creus. Hi ha un restaurant molt bonic, que
molt.
Sempre has de trucar per reservar, perquè està
si
sempre
no
ple,
anar.
Evidentment, perquè l'entorn és idíl·lic, meravellós.
I et pots ficar moreno des de primera hora del matí.
Des de primera hora del matí. No sé si és molt recomanable, però des de primera hora del matí. A banda d'aquest romanticisme que, bueno, doncs, que ens inspiren els fars i que trobem reflectit a infinitat de literatura, hi ha molts llibres que ens parlen de fars, doncs són una part molt important de la nostra història costanera. A part de ser romàntics, són mítics. I a
més, necessaris.
I tenien, exacte, tenien una funció molt important. Ens podem pensar que ara mateix no compleixen una funció molt important, però encara ho fan, ara us ho explicaré. Per què són tan importants? Doncs hem de pensar que Catalunya, des de Portbou, des de l'Alt Empordà, al municipi de més al nord, i fins a les Cases d'Alcanar, a Montsià, al municipi més al sud, tenim 580 quilòmetres de costa amb 70 municipis i 23 fars que il·luminen aquesta costa catalana.
I que hem repassat aquí el far,
I que hem repassat el far del dret i del revés, de sud a nord i de nord a sud. Al llarg de la història, com et deia, doncs els fars han tingut moltíssima importància i podem dir, sense por d'equivocar-nos, que són testimonis vius de la història de la navegació. Allò que dèiem, és cert que avui poder doncs, els vaixells van perfectíssimament equipats, tots ho sabem, amb instruments, i que potser semblaria que no necessiten aquests edificis allò mítics i romàntics amb aquesta llum que ens il·lumina, però sí que és veritat que els fars encara avui aporten un element de tranquil·litat i seguretat als navegants, perquè imagina't, per exemple, una costa ben fosca enfront, doncs, a que poguessis identificar aquesta costa amb aquesta llum del far, Una costa desconeguda, negra, tot de cop, doncs, se converteix en alguna cosa coneguda, perquè dius, ostres, mires, és el far de Cap de Creus, és el far de Sant Sebastià, les Medes, que també tenen
exacte,
un far.
Exacte, sí.
Què trobarem al llibre? Doncs mira, a part d'una curada història dels fars, amb menció, evidentment, com no podria ser d'altra manera, del far d'Alexandria, i altres fars mítics, com per exemple la Torre d'Hèrcules, a la Corunya, que és el far més antic que existeix en funcionament. Per això et dic que el llibre està farcit d'informació així, sí? Tot curiós, no? Que dius, ostres, que bonica. Doncs l'autor, a més, ens transporta uns 4 o 5 mil anys enrere en el temps i ens parla, doncs, del foc com a origen del llum. I és que els primers fars, doncs, funcionaven amb aquest element, amb foc. Això també en parla, és bonic. Imagina com ha canviat la història dels fars i del món en general, que fins i tot avui, doncs, la tecnologia ha modificat enormement la tasca del faroner, que és així com s'anomena la persona responsable de la gestió del far.
I que ja en queden, si no dic que molt pocs, no, molt pocs.
Pocs, però...
Perquè ja realment hi ha d'haver-hi algú que controli que allò funciona, però
exacte.
La peça, la figura del faroner com a tal, desgraciadament, a partir de que es va implementar cap al 2000, 2000 i pico, clar, va perdre molta importància.
Ens en parla, també ens en parla el llibre, ens especifica, doncs, això, algun avenç extraordinari en aquest camp de la il·luminació, com són, per exemple, doncs, les llums de Fresnel, i ens aporta, doncs, també una informació molt important sobre la vida quotidiana al far, i ens presenta, doncs, això, la figura del faroner, com herois mítics, amb un to, a més ho fa molt distès i molt divertit, perquè ell, doncs, ens està una miqueta novel·lant tot això, tota aquesta història del far, la història del faroner, com vivien, com s'il·luminaven, quina era, doncs, el seu horari, en fi, està molt bé, és molt bonic, és molt interessant. A partir d'aquí, doncs, ens fa menció dels 12 fars situats a la Costa Brava i a la Costa Vermella. La Costa Vermella jo no sabia on era.
On és
la Costa Vermella? Perdoneu el meu desconeixement, però la Costa Vermella va des del sud d'Argelers fins a l'Alt Empordà. Fixa't, una zona ben propera, i jo no sabia que s'anomenava així, la Costa Vermella. Trobem fars, doncs, a Portvendres, a Colllibre, a Cervera, al Port de la Selva, a Cap de Creus, a Cadaqués, a Roses, al far de la Meda, al far de Sant Sebastià, com us deia, Palafrugell, i així fins a 12 fars, fins a Tossa de Mar. I en el llibre ens detalla doncs, la situació exacta, el tipus de llum, els equipaments, l'entorn privilegiat que ocupen i fins i tot l'anecdotari. És a dir, hi ha fars que tenen anècdotes, que amaguen anècdotes del passat, coses curioses, i doncs, també aquest autor, doncs, ens els ha recollit i encara ens fa, doncs, la història dels fars molt més amena i més curiosa.
I més personal, no?
Més
que
personal,
també està molt
sí.
bé, perquè realment a vegades quan tractem la història, no? És... Bé, sí, és el lloc que va passar en aquell lloc, però sí. quan realment hi poses la vida d'una persona, les vivències, les anècdotes d'aquella persona que havia viscut precisament allà, això guanya molt més.
Molt, molt. És un llibre molt aconseguit, perquè ja us ho dic, no és només un recull d'informació freda que ens expliqui, saps, allò A, B, C dels fars, sinó que, bé, li ha posat molta salsa, ens explica moltes coses molt curioses, ens explica, per exemple, com es desperten els faroners, es fa molta gràcia perquè diu que no es desperten amb un rellotge, sinó que es desperten amb dues gavines, en una situació un pèl compromesa, diu, això m'hi he trobat infinitat de vegades i és molt divertit.
Però vols dir la gavina dins de casa?
No, la gavina, això, al far, doncs, cridant segurament d'una forma, doncs, una mica...
Bé, ja tenen despertador natural, sí. no? Per què comprar-te un despertador?
Molt maco, la veritat és que ho presento d'una manera molt, molt maca. A més, el que us deia, no? Moltes curiositats. Per exemple, la paraula far deriva de l'illa grega de Faros, on situàvem el far d'Alexandria a Egipte. O, per exemple, també ens diu, i això és una curiositat, doncs, especial per tota aquella gent forant al mar que potser no sap que el far utilitza un sistema d'esclats de llum que els és propi. Això és molt bonic.
Sí.
És com un morse, és com un codi morse. Doncs, per exemple, el far de la Meda fa una llum blanca i fa grups de 4 esclats cada 24 segons. És a dir, quan un mariner passa per aquest far, o veu la llum del far de les Medes, sabrà que és el far de les Medes perquè cada 4 segons hi ha un grup d'esclats de 4 llums que dirà, és com un codi propi,
sí,
oi?
Sí, sí.
La llum, el Cap de Creus, doncs el Cap de Creus també té una llum blanca amb grups de 2 esclats cada 10 segons. És a dir, cada far té...
La seva doncs, peculiaritat a l'hora de metre la seva llum.
Sí, 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 és el seu codi propi. I això és fantàstic. I, a més, us he dit que, parlant del Cap de Creus, tenim un magnífic poema de Miquel Desclot, que, si m'ho permets...
Sí, tant, endavant. Escolta, ens encanta sempre que ens llegeixis algun fragment, que hi fiques aquella emoció, Montse.
Vinga. Com us dic, és un poema de Miquel Desclot, que és un contemporani nostre, és un senyor de Barcelona, que és relativament jove, va néixer el 52, si no recordo malament, i diu així, diu, el faroner de Cap de Creus, encén el foc amb llum de lluna. Du barba llarga fins als peus i mai no menja ni una engruna. Fa 3.000 anys que vella el far i ha viscut 700 naufragis. Té la mirada al fons del mar i sempre canta mals presagis. El faroner del Cap de Creus ja sols espera una donzella. Vindrà vermella fins als peus en una barca amb bona estrella. Potser ja no es fondrà els esculls ni es desfarà contra la terra. Portarà l'alba al fons dels ulls i avançarà cap a la serra. El faroner de Cap de Creus encén el foc amb llum de lluna, du barba llarga fins als peus i mai no menja ni una engruna.
Ai, que bonic, està molt bé, maco, està molt bé.
És molt maco. Jo m'imagino que aquesta donzella doncs és el sol, no?
Ah, pot
clar,
ser.
No sé.
Això és el que té la poesia, eh? Sí, sempre sí. Hi ha tantes interpretacions.
Podem fer les interpretacions que vulguem, però això de que diu portarà l'alba al fons dels ulls, és el sol que ens porta l'alba, de fet, no?
Home, és bonic. El del Cap de Creus, arribarà a primera hora del matí.
Exactament. Bonic, molt bonic aquest poema i molt interessant aquest llibre, de veritat.
Encantada que ens hagis portat un llibre que parla de fars i precisament d'aquí, de la Costa Brava, i també doncs, a través de la secció del far. Jo sempre m'he preguntat, doncs, quan parlem amb faroners i això, que realment ells t'expliquen la seva història, però penses, i com deuria ser viure allà? Tu t'hauria agradat viure en un far, Montse?
A mi m'agrada molt la soledat. Tu saps que a mi m'agrada molt escriure. Llavors, home, un far pot ser un lloc molt idíl·lic, amb una panoràmica fantàstica que t'inspiri moltíssim.
Anava a dir, inspiradora de creativitat
100%, no et dic que no, no et dic que no. Potser sí que m'agradaria. A més, hi ha fars meravellosos. Heu visitat el far, per exemple, el far de Sant Sebastià.
És preciós.
És preciós, és preciós. A més,
jo vaig poder pujar a peu, o sigui que tots hi podeu pujar.
L'envolta un entorn meravellós, com la majoria de fars, evidentment.
Sí, sí. Estan... Clar, és el que tenen, que estan en llocs elevats, llocs que ja tens aquest paisatge preciós i que realment, doncs, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquest llibre. Recordem-lo a tots els oients, per qui ens estigui escoltant i digui, ai, doncs mira, a mi realment m'interessa repassar la història dels fars.
És Els fars de la Costa Brava i Costa Vermella, 12 mirades nocturnes a la Mediterrània, de Joan R. Solanes, que forma part de les guies del patrimoni comarcal. El trobareu, per exemple, a la Biblioteca de l'Escala, sense anar més lluny.
On trobareu la Montse, que també us donarà ràpidament on està el llibre. Moltíssimes gràcies, Montse.
A vosaltres.
Doncs si voleu saber-ne més sobre fars, aneu a la web del FAR, al FAR FM, i recupereu tots els fars que hem anat fent al llarg d'aquesta temporada, que en són molts, tants com els que hi ha a Catalunya, més alguns altres que estan repartits per la resta de l'Estat. Així arribem a les 6 en punt de la tarda. Seguim després.
El FAR, el FAR.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A terra, si sents que el cap se te'n va, deixa que t'acompanyi en el viatge cap a un racó de l'Àrtic o entre platges tropicals. El temps no borrarà les nostres passes. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem cicatrius, les que ens ensenyen el que som. Mai ens rendirem al pas dels dies. D'aurores boreals i amors perduts en el record, podem aprendre en més que de 1.000 llibres. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem
serem perfectes. Sempre caminarem contra corrent. Serem llegenda.
Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes. Sempre caminarem contra corrent. Serem llegenda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.